Ja són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
De moment no hi ha hagut acord i, per tant, cap dels dos candidats per presentar-se a un debat d'investidura per ser escollit president de la Generalitat al Parlament s'ha atrevit a fer el pas. Els números segueixen sense donar i el president del Parlament, Josep Rull, ja ha convocat un ple de cara el proper 26 de juny, de manera que el rellotge començarà a comptar també en aquestes negociacions. A partir d'aleshores, els partits tindran fins a 2 mesos per trobar els suports necessaris per una investidura i tots dos, tant PSC com Junts, veuen possibilitats d'arribar a aquest acord, tot i que també reconeixen que necessiten discreció i temps. En tots dos casos, però, Esquerra s'ha mostrat fins i tot molesta perquè ningú es presenti de cara a la setmana vinent. Ho assegurava ahir Marta Vilalta des del Parlament, assegurant que aquest fet menysprea les institucions i la ciutadania del país. I no cridaria l'atenció si no fos perquè una de les claus de tot plegat la té precisament Esquerra Republicana, que amb un foc encès dins de casa podrien arribar a fer president o a Salvador Illa o a Carles Puigdemont, que hauria de sumar encara algun suport més. Recordem que una investidura d'Illa podria ser aprovada per Esquerra i pels comuns, però els de Jéssica Albiach ja han assegurat que no facilitarien una investidura de Puigdemont. Un galí amb Matías polític que encara no descarta unes eleccions que es convocarien de forma automàtica el 26 d'agost i que ens portarien a les urnes el proper octubre. Mirin, la política es basa o s'hauria de basar en la negociació i jo no sé si els partits necessiten més o menys temps, però veient el temps que corren, amb una economia tocada encara per les recents crisis, amb una emergència habitacional considerable, una crisi climàtica sobre la taula amb qüestions com la sequera, una planificació energètica que s'ha de començar a implementar o els dubtes sobre el Hard Rock o l'aeroport del Prat, jo sí m'atreviria a dir que incórrer unes noves eleccions peca de certa irresponsabilitat. Ara com ara, però, el que sí hi ha sobre la taula és un nou sistema de finançament que veurem fins on arriba i si ajuda a desencallar la situació. Passen 2 minuts de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest dijous 20 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julve, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
El president del Parlament dona fins al 26 d'agost als partits per trobar un candidat a la presidència de la Generalitat.
Sí, Josep Rull no ha proposat cap candidat. Aquest dimecres ja ha convocat pel dia 26 de juny, és a dir, dimecres que ve, un ple per activar el compte enrere. Si d'aquí 2 mesos cap dels dos candidats que aspiren a la presidència, Salvador Illa del PSC i Carles Puigdemont de Junts, ha estat escollit, Catalunya es veurà abocada a una repetició electoral el pròxim 13 d'octubre.
I a tot plegat, la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que amnistiï els condemnats i investigats pel procés i per tsunami democràtic, així com aixecar les ordres també de detenció i mesures cautelars vigents.
Concretament, el 500 de policies nacionals investigats per agredir a votants de l'1 d'octubre del 2017 a la ciutat de Barcelona.
I les platges catalanes ja són porta d'entrada habitual de l'haixix que ve del Marroc.
Aquest any, en una sola operació, els Mossos d'Esquadra han confiscat gairebé 19 tones d'haixix. Això és més del triple de tota la droga que es va confiscar en totes les operacions que van fer els Mossos d'Esquadra ara fa 3 anys.
I un dia com avui està previst que declari el principal sospitós de la violació d'Igualada la nit de la Castanyada. Abans hi hauran les proves pericials.
I tot plegat després que els Mossos d'Esquadra expliquessin aquest dimecres durant el judici que l'acusat va buscar les paraules textuals "noia violada a Igualada" a internet i 3 dies després dels fets, i també va llegir 2 notícies sobre aquest cas.
I en plena esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Alemanya és la primera selecció classificada pels 8ens a l'Eurocopa.
Sí, els anfitrions s'han imposat per 2-0 a Hongria amb gols de Musiala i del blaugrana Gundogan. Aquest dimecres també s'han jugat l'Escòcia 1, Suïssa 1 i l'Albània 2, Croàcia 2. Aquests últims rivals del mateix grup d'Espanya que juga avui contra Itàlia. Una victòria classificaria els espanyols.
I el Barça, el jutge del cas Negreira, cita a declarar els expresidents Rossell i Bartomeu.
És el primer pas que fa el magistrat després que l'Audiència de Barcelona acordés exculpar l'actual president Joan Laporta perquè els pagaments que van fer a la primera etapa al capdavant del club ja estan prescrits.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Avui a la cara B explicarem per què una turista belga va mossegar un guàrdia civil a dins d'un avió a Lanzarote. Després parlarem de dues noves alertes alimentàries de productes del supermercat i acabarem la cara B escoltant Bruce Springsteen, que avui ofereix el primer dels seus dos concerts a Barcelona.
De seguida us expliquem tot plegat, 5 minuts que passen de les 8 del matí, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb pluges en molts punts de Catalunya amb aquestes últimes hores de la primavera, perquè a les 10 i 51 minuts d'aquesta propera nit comença l'estiu. Però, de moment, aquestes últimes hores de la primavera passades per aigua a molts punts de Catalunya. De fet, ara mateix està plovent amb una mica més d'insistència a molts punts, a les comarques de Barcelona, de Girona i també punts del Pirineu i del Prepirineu. Al llarg d'aquest matí, però, en aquest sector, sobretot cap a la costa, s'obriran algunes clarianes, mentre que al terç nord de Catalunya continuaran aquestes precipitacions. També s'obriran algunes clarianes cap a les comarques de Ponent i també comarques del sud. De cara a la tarda, aquest risc de precipitacions afectarà sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent i també del sud, mentre que a comarques de Barcelona i Girona sovintejaran més les clarianes. De tota manera, no descartem, és una situació d'inestabilitat durant tot el dia i en qualsevol moment es pot posar a ploure, tot i que ja diem que a estones lluirà una mica el sol. Les temperatures avui clarament més baixes que les d'ahir, un descens d'entre 3 i 6 graus, per tant màximes en general entre els 20 i els 25 graus arreu del país. Demà tindrem encara ruixats, sobretot de cara a la tarda, a punts de les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i aquests ruixats de mitja tarda tindrien continuïtat també de cara als propers dies. La revetlla de Sant Joan, però, sense pluges i amb un ambient força agradable.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions d'hora punta a la B23 i aturades intermitents en un tram de 8 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu. També a la 2 són 9 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca fins a Sant Joan d'Espí, com també la C32, el tram de Viladecans cap a Barcelona. També la C58 arribant a la capital catalana. Hi ha retenció forta per una possible incidència i també la mateixa via hi ha retenció habitual als trams de Sant Quirze i de Ripollet des de la Trinitat. A la C16 lentitud al seu pas per Terrassa cap a Sabadell per un accident i a la P7 la retenció és entre Sant Cugat i Santa Perpètua en els dos sentits de la via, com també amb un tornès cap al nord. A la C-17 es concentra afluència al tram de Parets cap a l'autopista del Mediterrani i a les rondes. Hi ha la retenció habitual a la ronda de dalt en els dos sentits de la via, molta congestió i també la ronda litoral s'acumulen retenció cap a Llobregat i també el tram del Bon Pastor. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, Joan.
Què tal?
Bé, aquí estem.
Molt bé.
Què vols que... És que no sé.
És que sempre et dic què tal.
Tinc un dia molt atabalat.
Per què plou?
Bueno, perquè plou, que ja ho complica tot una mica, tot i que jo me n'alegro, quan plou, la veritat, a mi m'agrada. Però tinc el dia com molt mil·limetrat d'històries. S'acaba el curs, hi ha molts comiats a fer, actes així com de semigraduació.
L'últim dia de curs, que és aquest divendres.
Sí, demà. Però jo ja tinc uns quants que, com no tenen recuperació, ja pululen molt, ja no tenen res a fer.
Suposo que aniràs a abraçar-te a pares i mares de l'escola.
Si puc evitar-ho, no, però he de pensar l'excusa. Encara no la tinc clara.
M'agrada perquè ho fas públic.
Sí, bueno, no passa res. És que jo no m'amago d'aquestes coses. És absurd, m'he cansat ja.
Ai, aquí li donem el bon dia, va.
Home! Home, què més necessitem? Si plou.
Plou, i he de fora bufar vent, que me fa sentir petit com un granet d'arena. Estic dins el llit, estic ben calent, avui ja no em mouré d'aquí.
Vinga, tothom, vamos todos. La pluja, Joan.
Ai.
Sí, val, complica tot una mica. Jo no dic que no.
Estava avui Carla Buigas amb una veu de deixeu-me en pau ja.
Deixeu-me en pau i mire, si teniu que anar a algun lloc, doncs ja us ho trobareu. Ja ho anireu veient, com sobre la marxa. Pues estarà mal, si plou estarà mal, perquè Barcelona quan plou es posa malament.
I quan cantava Raimon també, al meu país la pluja no sap ploure.
Sí, en aquest cas em quedo amb Tomeu. M'agrada més la versió Tomé. Sí. La pluja, que té múltiples beneficis, algun inconvenient, d'una banda, en el cicle de l'aigua, Joan, que t'he d'explicar, ajuda a mantenir els rius, llacs i aqüífers plens. Això t'interessa molt, ja ho sé.
Sí, les conques internes, eh?
I és vital per a l'agricultura.
Molts han descobert que hi havia conques internes arran de la sequera.
I, bueno, moltes coses hem descobert. I hem descobert que un pantà és plena en res, pràcticament.
Sí, molt ràpid, eh?
Molt ràpid. No, jo he flipat amb aquestes coses.
Sí, home, perquè, sí.
No, 3%, 4%, i de sobte plou dos dies, 30%. En dos dies, tu, si s'ha plenat allò. Bueno, me n'alegro. Doncs avui es plenarà una mica més i l'aigua tan necessària per a tantes coses. També ajuda a netejar l'aire de contaminants i a reduir la sequera, evidentment.
Fixa't, al però... Passeig de Gràcia li anirà bé.
Sí, sí, mira, que no ho hagi pensat tot Collboni. Farem la Fórmula 1 i el dia següent que plogui.
Que plogui.
Quin és el conseller de pluja? Que me lo traigan. Que se persone. Bueno, també pot tenir un impacte negatiu en l'estat d'ànim d'algunes persones, eh?
Sí.
Com la Carla Buigas, per exemple. Ai. Perquè hi ha gent que s'aixeca amb aquella il·lusió i la pluja li destoca una mica. En fi. Però estem contents, que darrerament plou molt i bon dia. Bon dia, pluja, plou.
Anem a les vitamines, va.
Bueno, és que avui, amics, el dia és de turra. Aquí, a la ràdio, la cosa va per modes, per onades, per arriba algú i només parlem d'això, i vinga, vinga. Doncs avui de qui hem de parlar? Doncs de Springsteen Blues, de vos.
Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre.
Eres un monstruo grande y pisa fuerte.
No te l'esperaves, aquesta, eh?
No,
Springsteen cantant Antonio Flores.
No.
Doncs sí, efectivament, corre per les xarxes aquest vídeo i és prou, pel que es veu per la imatge de Bruce Springsteen, és prou recent, eh?
Fixa't.
Com li haurà arribat? O sigui, quina és la història? No ho sé, no ho he investigat. Però com arriba Bruce Springsteen a posar... Perquè a més és un vídeo que nota que es grava ell, posa el mòbil allà amb un trípode o el que sigui, i ell va tocant la guitarra perquè li ve de gust.
Saps? Per cert que ahir, ara no me'n recordaré el nom i em fa molta rabieta, però el famós guitarrista de Bruce Springsteen, aquell que porta el mocador al cap.
De la E-Band.
De la E-Street Band. Va anar a una escola de Sant Cugat.
Ah, sí?
Sí, perquè participa dins d'un cicle de rock, sí, on els ensenyen coses musicals.
I allà es va plantar.
I es va plantar a l'escola a fer-los unes xerrades als alumnes i va acabar fent-li una xerrada als mestres i els pares dient que, sisplau, no els hi treguin els auriculars als seus fills.
Els auriculars?
Saps allò que es queixa molta gent, no? Que els adolescents d'ara porten sempre els auriculars posats, etcètera, etcètera.
Que van en el seu món.
Doncs ell va dir que la música, evidentment, genera creativitat, etcètera, etcètera. Per tant, que no els hi treguin els auriculars.
Saps qui anava sempre amb auriculars? Dembélé.
Mira, veus?
I Benzema. És molt de francesos que estan en la seva rotllo. Doncs vale, doncs vinga, doncs hi ho diu el guitarrista de Springsteen. Saps per què li diuen el boss? Sí, no? Ho tens clar o què? D'on li ve?
No sé.
Ah, doncs t'ho explico jo. Mira, ara em fa il·lusió. Donaré una dada que no tenies.
Va.
Perquè resulta que ell, quan començava a tocar amb la seva banda, era qui recollia els diners de les actuacions i els distribuïa.
Era una mica el padrino, eh?
Era el padrino. Ell anava, li pagaven a ell i ell, pam, distribuïa. Ell, clar,
Don Bruce.
Això li donava un prestigi, no? Ja ve aquí el boss a repartir la pasta. Per cert, que també ha reconegut que té influències d'Elvis Presley. I aversió a la fama. No li agrada el tema de la fama, no li agrada?
No, eh?
Sí. Jo crec que seria un bon col·lega de Sergi López. No? No veus un...
Home... No? Maco, això, eh?
Sergi López, te'ls imagines a Bruce Springsteen, Sergi López i Cantona de copes?
M'encantaria. M'encantaria.
Un show. Doncs re, que aquesta nit a terra aquí a Barcelona, en un dia de pluja, no sé com estarà el tema aquella hora per
perquè
la zona.
Perquè just aquelles hores no...
Para.
No, para.
Bueno, clar. És que fins i tot l'oratge, en valencià correcte, respecta al bosc. Bueno, pues a gaudir-lo.
En fi.
Vinga.
El cotxe, què? Qui no li arranca avui?
Mira, segurament a dos ecologistes i un pot de pintura taronja. Ui, sí. I un jaciment històric.
Ja tenim idiota de la setmana, eh?
Sona la cançó i al 324 apareix Putin.
Vaja.
Quines coses, eh?
Vaja.
És com una crida del destí. Uh-huh. Tenim nou cas d'idiotisme. La policia britànica ha detingut dos activistes del grup ecologista Just Stop Oil. Després de ruixar amb pintura taronja el famós jaciment prehistòric, a veure si ho diré bé això, de Stonehenge.
Stonehenge.
Sí. Ho he buscat per veure la pronunciació i ja no me'n recordo. Stonehenge. El monument al sud d'Anglaterra és aquell que són com uns... Com te diré?
Fa una rotllana, diguem-ne.
Exacte, no són menits, són pedres grans, molt quadriculades, diguem, molt, es nota que estan treballades, no són pedres naturals.
Hi ha un dia a l'any que em sembla que passa el sol per allà enmig.
Sí, té una història, és com molt pintorestos.
Ja és Stopoil, que són els mateixos que els del quadre, no?
Sí, és que aquests tenen ja un historial.
Val.
Aquests tenen un historial. Total, que aquest monument que està al sud d'Anglaterra, és Patrimoni de la Humanitat i per la UNESCO i un dels centres turístics més visitats del país, i aquells van a ramblar amb una pintura taronja i ho van tacar tot allò. O sigui, són protestes ambientals d'aquesta organització que reclamen que el govern britànic acabi amb l'extracció i la combustió del petroli al 2030. Per la seva part, el primer ministre, el Sunak, ha dit que l'acció de Just Stop Oil és una vergonya. Vergonya.
Una mica de vergonya.
És que ja no acabo d'entendre... O sigui, ho veig, ja ho hem normalitzat. Mira, ecologistes destrossant coses. Però és que no... Quina culpa tenen les pedres? És que no
igual
sé.
No caldria.
No caldria. És com si ahir els que es van manifestar, que van parlar amb ells de, dels cotxes, doncs per manifestar-se agafen i, jo què sé, van a la pedrera i trenquen un banc de Gaudí. És que no sé, no té cap sentit. Bueno, en fi, ja està. Joan.
Ai, digue'm.
Bruce té fama de Bonjan, eh?
Sí.
Veritat? De Bonjan?
Sí.
Però és un bandido.
Ai.
És un bandido. Saps què li diu la Patti? La Patti és la seva
Patti
parella.
Smith, sí.
Patti Smith. Quan arriba a l'Estantes, després d'un concert, li fot la bronca, li diu això.
Tomeu, en aquestes hores no estàs avergonyent de venir en aquestes hores. Sí. Que has begut? Sí. Que has fumat? Sí.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé 2 minuts que passen d'un quart de 9 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que el 26 d'agost és l'últim dia perquè el Parlament hagi investit un president de la Generalitat. Si aquell dia cap dels dos candidats que aspiren a la presidència, Salvador Illa del PSC i Carles Puigdemont de Junts, ha estat escollit, Catalunya es veurà abocada a una repetició electoral. Ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Dimecres vinent, el president del Parlament, Josep Rull, aprovarà una resolució que activarà el compte enrere de 2 mesos perquè el Parlament esculli un nou president de la Generalitat i, si no s'aconseguís, el 13 d'octubre els ciutadans de Catalunya haurien de tornar a les urnes. Els dos candidats més votats, Illa i Puigdemont, han traslladat a Rull que volen presentar-se a la investidura, però que necessiten aquests 2 mesos per intentar convèncer la resta de partits perquè els donin suport. Ho ha anunciat el propi Illa i el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, en nom de Puigdemont.
Que presentaré la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat de Catalunya, però que necessito més temps.
Tenim intenció d'anar a investidura, però no ara. Estem buscant els suports per tenir una majoria.
Com que cap dels dos vol presentar-se a una investidura la setmana vinent, Rull ha anunciat que dimecres aprovarà una resolució que activarà el compte enrere de 2 mesos o repetició electoral.
Atès que no hi ha hagut la possibilitat de fer cap proposta específica, em correspondrà de dictar una resolució per tal d'iniciar el còmput de termini de 2 mesos que estableix l'Estatut de Catalunya. Aquesta serà una resolució que signaré el dimecres, dia 26.
El signarà dimecres, el mateix dia que se celebrarà un ple al Parlament, on cada grup tindrà 5 minuts per explicar què en pensa de la cruïlla política en què es troba immersa Catalunya.
Gràcies, Judit. Per cert, que en plenes negociacions per la presidència de la Generalitat, Pedro Sánchez nega que el seu govern lligui la investidura de Salvador Illa a millorar el finançament de Catalunya, Júlia.
Sí, és la resposta del president espanyol a la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, durant la sessió de control del Congrés dels Diputats.
Con Esquerra Republicana, en el acuerdo de investidura, lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo catalán. Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto. Por tanto, no estamos hablando de la investidura del señor Illa, estamos hablando de que efectivamente este gobierno y esta mayoría parlamentaria tiene ese compromiso.
I en la mateixa sessió de control, la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, va anunciar que el Consell de Política Fiscal i Financera es tornarà a reunir el mes que ve.
Sí, Montero surt al pas després que aquest dimarts els consellers d'Hisenda de les 14 comunitats autònomes governades pel Partit Popular li demanessin que convoqués i de manera urgent aquest organisme per carregar contra la negociació d'Esquerra amb el Partit Socialista per un finançament que reculli les singularitats de Catalunya. Montero també afirma que la reforma del sistema de finançament serà possible si el Partit Popular va a la una.
Si el Partido Popular tuviera una propuesta única para todos los territorios, sería posible. El problema es que el señor Moreno Bonilla, la señora Ayuso y el señor Rueda discrepan sobre el modelo de financiación y no parece que el señor Feijóo tenga muchas ganas de intentar hacer de árbitro de esa situación, puesto que rehusó a hacer una reunión con el Partido Socialista.
I a tot plegat, la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia als líders independentistes que compleixen condemna o estan investigats en la causa de l'1 d'octubre i també per als dos investigats al mateix tribunal pel cas Tsunami Democràtic, Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg. A més, ha demanat que s'aixequin totes les mesures cautelars vigents, com les ordres de detenció pels polítics exiliats.
En tres escrits es demana la finalització de les causes per un total de 10 polítics independentistes. A l'escrit a la sala penal que va jutjar i condemnar diversos membres del govern de Puigdemont, la Fiscalia demana que es declari extingida la responsabilitat criminal i, per tant, la pena d'inhabilitació encara pendent i les responsabilitats civils i comptables per Junquera, Romeva, Turull i Bassa pels delictes de desobediència i malversació, així com també els seus antecedents penals. I també demana que s'arxivi la causa encara oberta contra Clara Ponsatí per desobediència. L'escrita Llarena a la Fiscalia demana també l'arxivament de la causa per Puigdemont, Comín, Rovira i Puig i que suspengui totes les mesures cautelars. I, finalment, l'escrit a la instructora del cas Tsunami Democràtic, la Fiscalia demana també que s'arxivi la causa contra Wagensberg.
I a tot això, la magistrada que instrueix el cas Tsunami Democràtic al Tribunal Suprem, Susana Polo, ha dictat una providència on accepta la personació de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i li dona un termini de 10 dies perquè demani o no que li apliquin l'amnistia per aquests actes.
A la seva interlocutòria de només dues pàgines, Polo recull que ha rebut la petició de personació que Puigdemont va fer aquest dimarts des de París i també dona dos dies a la defensa perquè faciliti les dades de la persona que podrà accedir als fitxers informatitzats de la causa.
La Fiscalia també ha demanat l'amnistia per al mig centenar de policies nacionals investigats per agredir votants de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. En un breu escrit d'una pàgina, el Ministeri Públic considera que els agents es poden emparar la llei perquè la seva actuació per impedir el referèndum com a molt suposarien delictes de lesions, lesions lleus o maltractament d'obra lleu.
En canvi, no considera, com si creuen les acusacions, que algunes càrregues suposessin un delicte contra la integritat moral, sinó que no van ser prou greus per no ser amnistiats. Almenys una desena de policies encausats ja van anunciar que la demanaria. L'acusació d'Irídia també va dir que suposaria l'amnistia dels policies en considerar que podrien haver comès delictes de tortures o tractes inhumans o degradants contra els votants, uns fets que estan exclosos d'aquesta llei d'amnistia.
I més qüestions a aquesta hora, perquè les platges catalanes ja són a porta d'entrada habitual de la xix que ve del Marroc. Aquest any, en una sola operació, els Mossos d'Esquadra han confiscat gairebé 19 tones de xix. Això és més del triple de tota la droga que es va confiscar en totes les operacions que van fer els Mossos el 2021. En té més detalls en Pau Massip.
La pressió policial a l'estret de Gibraltar ha provocat una situació insòlita a Catalunya, ho explica Antonio La Justicia, cap de la unitat combinada de l'agència tributària a Girona.
Nos encontrábamos con uno de los primeros casos en que una organización andaluza, en este caso, había trasladado su centro de operaciones a Cataluña. Es bueno que lo traslade, para nosotros no, evidentemente. Si lo traslada, si traslada aquí la logística, si traslada aquí personal, infraestructura, medios, socialmente tenemos un problema.
Els criminals andalusos treballaven conjuntament amb un grup mafiós de Manlleu. Aquests els hi donaven suport logístic per fer les descàrregues de droga a la platja i magatzems on guardar la xix que arriba del Marroc amb llanxes. Es tracta de dos grups que guanyaven molts diners. Els Mossos en van començar a seguir la pista quan la furgoneta per portar la droga es va quedar encallada a la cala Aigua Freda de Begú. Doncs dins el vehicle hi havia més de 70 fardells de haixix que es calcula que al mercat tindrien un valor de més de 5 milions d'euros. Els dos grups criminals feien de mitjana mitjana un descarregament de droga en una platja catalana cada 15 dies. A més, tenien un altre perill, tal com avisa Carlos Gavilanes, cap de l'Àrea Regional de Vigilància Duanera de Catalunya.
Lo significativo de verdad de las últimas actuaciones, no solamente con el hachís, sino también con la marihuana, es que siempre hay armas.
Els Mossos han comprovat que els criminals contractaven personal de seguretat per protegir-los durant les descàrregues. En els escorcolls els van trobar dues pistoles i tres fusells, armes de guerra amb alta capacitat de fer mal. Per això, als Mossos els preocupa l'augment de la violència associada al narcotràfic.
Gràcies, Pau. I avui està previst que declari el principal sospitós de la violació d'Igualada la nit de la Castanyada. Abans hi hauran, però, les proves pericials. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra expliquin aquest dimecres al judici que l'acusat va buscar les paraules «noia violada a Igualada» a internet 3 dies després dels fets. També va llegir dues notícies que explicaven què va passar.
Sí, un dels agents que va analitzar el telèfon de l'acusat un cop detingut explica que es van trobar dues fotografies molt rellevants a la galeria d'imatges del telèfon del sospitós i, a més, ell mateix va buscar diferents llocs a l'aplicació Google Maps. Declaració d'un dels Mossos durant la tercera sessió del judici.
Lo siguiente que encontramos son consultas en Google Maps. Observamos que a las 6 realiza una búsqueda y que la URL le posiciona en el polígono de las Comas. Luego la más relevante es a las 6:15, que es en el momento que presuntamente está persiguiendo a la víctima y lo posiciona justamente, incluso coincide con la geolocalización que da el teléfono de la víctima. Incluso se observa el lugar de los hechos.
I d'altra banda, la secretària d'Esquerra Republicana en funcions de presidenta, Marta Rovira, i el president del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, s'han afegit al manifest impulsat per part de la militància del partit, que demana una renovació de la cúpula, un manifest que ja ha comptat amb més de 740 signatures.
Sí, també ho ha fet la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, i el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i té el suport també de la vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà, del viceconseller Sergi Sabrià, i de tots els consellers i conselleres del govern amb carnet del partit, menys Anna Simó i Joan Ignasi Elena. Un text, recordem, que reclama conduir el partit cap a un model de direcció més coral i col·lectiu, transparent i amb més participació també de les bases.
Doncs sobre aquest manifest s'han pronunciat públicament per primera vegada tant la secretària general Marta Rovira i l'expresident del partit, l'Oriol Junqueras.
Sí, tots dos discrepen de les formes en què s'està fent el debat intern sobre la renovació de la cúpula. Declaracions de Rovira a Catalunya Ràdio i de Junqueras a RAC1.
Jo comparteixo el projecte que explica el manifest i estic d'acord amb el que s'està demanant.
Els draps, siguin bruts o nets o el que sigui, sempre és millor rentar-los i estendre'ls a dins de casa. I, per tant, em sembla que hauríem de fer-ho tot amb maduresa i amb ordre i amb generositat.
I Jéssica Albiach repetirà com a presidenta del grup dels comuns al Parlament. El grup s'ha constituït aquest dimecres i serà continuista amb el de la legislatura anterior.
Per tant, el portaveu tornarà a ser el diputat David Cid i la portaveu adjunta Susana Segovia. Pel que fa al Partit Popular, Alejandro Fernández en serà el president i el diputat Juan Fernández exercirà de portaveu. Lorena Roldán i Manu Reyes seran els portaveus adjunts. Recordem que avui mateix s'acaba el termini perquè els partits anunciïn com s'organitzaran al Parlament de Catalunya.
27 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. També us expliquem a aquesta hora que als Països Baixos la policia ha detingut el principal sospitós de l'intent d'assassinat de l'exdirigent del Partit Popular i fundador de Vox, Aleix Vidal Quadras. Els fets van passar a Madrid el passat mes de novembre.
L'arrestat tenia un ordre de detenció internacional de l'Audiència Nacional. Aquesta és la sisena que es fa en el marc de la investigació desenvolupada per la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional. Des d'un primer moment, Vidal Quadras va vincular l'atac als seus contactes i també vincles amb l'oposició al règim iranià.
I encara en política, el president argentí Javier Milei tornarà demà divendres a Espanya per primera vegada després de la seva participació en un acte de Vox que va derivar en un incident diplomàtic.
I es reunirà a Madrid amb la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, que li lliurarà la medalla internacional de la Comunitat de Madrid. I posteriorment rebrà el Premi Juan de Mariana 2024 al Casino de Madrid, on oferirà una conferència. Fons de la Moncloa apunten que Milei es desplaça a l'estat en el que consideren una visita privada i en una línia regular, i afegeixen que no consta cap comunicació a l'executiu sobre els seus plans a l'estat.
I el grup d'experts en violència vicària creat pel Departament d'Igualtat i Feminisme s'ha reunit per primera vegada de forma presencial aquest mateix dimecres.
Són 10 persones independents que provenen d'àmbits com les violències masclistes, el dret a la infància i adolescència, la criminologia, la salut mental i la recerca, i que tenen com a objectiu elaborar un full de ruta per millorar la protecció dels menors davant les violències masclistes. Els experts hauran d'elaborar, en un termini màxim de 6 mesos, un informe que porti propostes i mesures concretes per prevenir i també detectar aquests casos. I un cop enllestit, el govern traslladarà la proposta al plenari de la Comissió Nacional contra les Violències Masclistes.
I en salut, la incidència i els ingressos per Covid puja a Catalunya i arriba a nivells del mes de gener. La setmana entre el 10 i el 16 de juny es van diagnosticar a l'atenció primària 45 casos, un nivell equivalent al que es va registrar fa 5 mesos amb 91 casos per cada 100.000 habitants.
I pel que fa als ingressos als hospitals, hi ha 294 persones en llits convencionals, 79 més que la setmana anterior i 9 que actualment es troben a l'UCI. Segons el portal de dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, aquest increment de la incidència durant l'estiu es va registrar també l'any passat, arribant a un pic màxim de 496 casos per 100.000 habitants. Això la primera setmana del mes de setembre.
I per tot plegat, investigadors de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària i de l'Institut de Salut Global de Barcelona recomanen reforçar la immunitat contra la Covid-19 en persones amb càncer.
Sí, és una de les conclusions d'un estudi sobre l'efectivitat de les vacunes contra el coronavirus en pacients amb càncer, i és que aquests pacients tenen més risc de mort per Covid, especialment els que tenen càncer de pulmó, neoplàsies hematològiques o es troben en un tractament sistèmic, com en el cas de la quimioteràpia.
De tot plegat en parlarem avui a les 9 del matí amb el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Juan Pablo Orcajada. I en plan econòmic, el country manager del BBVA, Peio Belaustegui-Goitia, ha descartat que l'entitat basca adquireixi altres bancs si l'OPA al Banc Sabadell acaba fracassant.
En tot cas, ha dit que seguiran amb la seva estratègia de creixement orgànic, que ha apuntat que els està donant molts bons resultats. A la seva intervenció, el dirigent del BBVA ha destacat la incorporació de 3,6 milions de clients més a l'estat i el creixement de les principals línies de negoci com el segment empresarial. A més, ha remarcat el creixement de l'entitat a Itàlia, on s'ha superat el 500.000 de clients.
I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència investiga l'energètica Naturgy per suposades conductes contràries a la competència. En concret, el regulador ha posat el focus a la filial de distribució elèctrica.
Segons aquesta investigació, la companyia hauria donat un tracte preferent i també discriminatori a les incidències i reclamacions presentades per certes comercialitzadores entre el 2021 i el 2022 en detriment de terceres independents. Concretament, podria haver falsejat la lliure competència al mercat del subministrament minorista d'energia elèctrica. La companyia es defensa assegurant que compleix escrupolosament amb la regulació i que aplica també els mateixos procediments amb desenes de comercialitzadores amb qui manté una relació continuada i també diària. Així mateix, nega que apliqui cap tracte de favor i beneficia cap comercialitzadora en particular.
I més coses, perquè la lluita contra el canvi climàtic no sembla una prioritat per Catalunya, perquè Greenpeace denuncia que fa 4 anys que no té pla per reduir les emissions. Això provoca que estiguem a la cua de la Unió Europea a l'hora de frenar els gasos contaminants i d'efecte hivernacle.
Un estudi elaborat per l'entitat ecologista diu que 15 de les 17 comunitats autònomes espanyoles tenen plans climàtics, però són tan poc ambiciosos que encara que es complissin al 100% no evitarien un escalfament superior al grau i mig. A més, 10 d'aquests plans tenen un objectiu menys ambiciós que el que proposa actualment el govern espanyol. I és que només Astúries i Navarra tenen un objectiu de reducció d'emissions a la línia de l'Acord de París. Però és que a Catalunya l'últim pla va caducar el 2020 i encara no se n'ha fet cap de nou. Per això l'entitat posa ja deures a la Generalitat. En parla Fernando Fernández, coordinador de Greenpeace a Catalunya, en declaracions a l'Estel Migdia.
Que el proper Pla d'Energia i Clima de Catalunya doncs una reducció d'emissions al 2030 d'un 55%, que és el que ens diu la ciència, el que ens diu l'IPCC. És que a banda de totes les reduccions que s'han de cometre en matèria d'energia i d'indústria, doncs que ens posem les piles també en altres temàtiques com són la ramaderia o el transport.
També recorda que el compromís de tots els governs a l'última cimera del clima és reduir les emissions per ser neutre i d'aquesta manera intentar frenar l'escalfament global.
I nosaltres anar fent roadshows al mig de Barcelona. De fet, tot això quan a Barcelona ha acollit aquest dimecres al centre de la ciutat aquesta exhibició de monoplaces de Fórmula 1 que ha donat el tret de sortida del Gran Premi d'Espanya que deixa lloc aquest cap de setmana a Montmeló. Com a protesta, veïns i entitats de la ciutat han tallat a partir de 2:45 de la tarda al carrer Aragó per rebutjar aquesta exhibició.
I és que la Guàrdia Urbana ja havia evitat prèviament que cap cotxe accedís a aquest indret, per tant, no hi ha hagut cap cotxe que quedés atrapat per aquesta protesta. Els manifestants, uns 400, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han desplaçat des del carrer Aragó fins a la zona del Roadshow, al Passeig de Gràcia, on cap a 6:45 han llegit un manifest. Entre d'altres, veïns i entitats han reivindicat que la ciutat no està en venda i han criticat el model basat en grans esdeveniments que, al seu parer, promou el govern municipal. En parla Jordi Elkstrom, portaveu de l'entitat Eixample Respira.
No pot ser que apostem per un model de ciutat que sigui basat en macroesdeveniments que exclusivament turistifiquen, exclusivament privatitzen espai públic de totes i a la vegada el que fa és que s'expulsa totes les veïnes de la ciutat. Llavors nosaltres diem que volem recuperar la ciutat, volem tenir una ciutat que pensi a les veïnes i volem i tenim superclar que Barcelona no pot ser de cap cas un parc d'atraccions.
I una de les veus més crítiques amb aquesta exhibició està la de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que acusa l'alcalde Jaume Collboni i també el president del govern en funcions, Pere Aragonès, de tornar al passat per manca d'idees pròpies. Colau ha defensat que cal reduir cotxes, reduir contaminació, soroll i accidents greus i ha afegit que no es resigna i que seguirà treballant per canviar una cultura cotxe-cèntrica i posar la vida al centre de la ciutat. Qui també s'ha mostrat crític amb aquest espectacle ha estat el vicepresident i portaveu de Junts, també regidor del consistori barceloní, Josep Rius. Aquest ha comparat el model de ciutat que planteja Collboni amb el PP d'Ayuso. Ho ha dit a la xarxa social X, on ha afegit que la ciutat de Collboni només aspira a ser una còpia de la capital madrilenya que queda lluny, segons el seu parer, de l'excel·lència de la ciutat de Maragall o de Trias.
I més qüestions sobre la taula perquè l'Ajuntament de Barcelona planteja de nou que els quioscos venguin cafè i menjar per emportar a banda de diaris i revistes.
La Comissió d'Economia i Hisenda ha aprovat el nou plec de clàusules per al funcionament de quioscos de diaris, revistes, llibres o també altres publicacions periòdiques a la via pública. Els principals canvis tenen a veure amb l'ampliació de productes i serveis que, com deia, es poden vendre als quioscos. Es tracta d'una reivindicació del sector per tal de garantir la seva viabilitat. El plec especifica que els quioscos no podran disposar de mobiliari o espais addicionals més enllà de la instal·lació que actualment existeix.
I a Tarragona, l'Ajuntament encarregarà un segon peritatge del telèfon mòbil de l'alcalde, Rubén Viñuales, després que un primer confirmés que tenia un programa per espiar-lo.
La portaveu del govern de Tarragona, Sandra Ramos, és conscient, però, de les dificultats amb les que es trobarà.
Qui sigui responsable dels fets ja coneix que estem darrere d'investigar i de fer proves pericials per poder descobrir, doncs probablement no hagi necessitat. Ara mateix ja segurament ha intentat esborrar totes les proves possibles.
D'altra banda, qui també hauria estat espiada és la funcionària municipal encarregada de gestionar el nou contracte de la Brossa. Ramos ha assegurat que la treballadora va denunciar ja els fets a la Guàrdia Civil. Això sí, des del cos armat han negat que estiguin fent hores ara cap investigació. Els partits han acordat que en el ple de demà divendres faran una declaració institucional de suport a la treballadora i que votaran posar un recurs a la resolució del Tribunal Català de Contractes que va excloure l'empresa guanyadora del concurs de la Brossa.
I també us expliquem que el CEO del grup IAG, Luis Gallego, reclama l'ampliació de la capacitat de l'aeroport de Barcelona, però dubta que sigui a base de potencials aeroports de Girona i Reus.
Al final, los pasajeros deciden conectar por Barcelona, por Charles de Gaulle o por Frankfurt en base a la experiencia de la conexión. Si tu experiencia de conexión es que tienes que moverte no sé cuántos kilómetros, llevar la maleta, no conectas en ese aeropuerto. Entonces, seguro que tú mismo has tenido esa experiencia que miras, oye, yo quiero algo lo más seamless, que dicen los ingleses, posible.
Gallego ha evitat posicionar-se explícitament sobre com ha de ser l'ampliació de la infraestructura i només ha demanat que sigui invertint a les instal·lacions del Prat perquè considera que la creació d'un hub s'ha de basar en facilitar les connexions dels passatgers i ha reclamat insistentment que el projecte ha de ser sostenible a nivell mediambiental i econòmic.
I I atenció, perquè a l'espai natural de les Guilleries, Sabassona, regularà l'accés motoritzat a l'àrea d'esplai del Pantà de Sau a partir d'aquest mateix dissabte.
Per quart any consecutiu, la mesura estarà en funcionament els caps de setmana de juny, juliol, tots els dies d'agost i també els caps de setmana de setembre fins la Diada. S'haurà de reservar l'aparcament, ja sigui per cotxe o moto, a través de la pàgina web o de manera presencial. Els vehicles pagaran 5 euros per poder estacionar i les motos 2. Després de la Diada i fins al 8 de desembre hi haurà personal d'informació ambiental als caps de setmana i festius.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts 5 persones acusades de sabotejar caixers automàtics a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.
Són 4 homes i una dona d'entre 28 i 47 anys i se'ls acusa de delictes de danys, obstrucció a la justícia i grup criminal. Un grup que hauria fet 32 accions des del passat 6 de maig amb danys per un valor de 70.000 euros. Els agents creuen que buscaven fer pressió per aconseguir la retirada d'una entitat bancària com a acusació particular en un procés judicial per danys a establiments l'1 de maig d'ara fa 2 anys.
I també els Mossos han detingut un home de 52 anys aquest dimecres a Salt relacionat amb la mort d'una dona dilluns 17 de juny.
Els agents han arrestat el sospitós que coneixia la víctima, ho han fet dimecres a la tarda a Salt. Els Mossos creuen que l'home l'hauria abandonat a la via, el cadàver de la dona, sense assistir-la. La víctima, d'uns 40 anys, va aparèixer morta a primera hora del matí en un lateral del passeig dels Països Catalans d'aquesta localitat.
Gràcies, Julve. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Tu no tens concert aquesta nit, eh?
No.
Val, val.
M'hauràs explicat demà què tal.
Si em queda
entre l'Olivia i el Bruce.
Exacte. Si em queda bé,
hauré de buscar algun artista per anar a algun concert i fer-vos enveja.
Ja en buscarem un.
Vale.
Pateixis.
Va, fem això.
L'estiu és llarg. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal? El Bruce era el gos d'un amic meu.
Com?
El Bruce,
sí,
que comentàveu ara,
sí,
era el gos d'un amic meu.
Es deia Bruce, eh?
Es deia Bruce, avui actua.
La meva tieta també tenia un gos que es deia Bruce. per Bruce Willis era. En fi, tu vas, de... no, vas anar quan va venir...
Jo vaig anar l'any passat.
Va. Està bé.
Ja no em queden estalvis per anar-hi.
Aquest any ens juntarem amb la Raga, que em sembla que hi va també. En fi, va, comencem els esports, perquè la selecció alemanya és la primera en classificar-se pels 8ers de finals de l'Eurocopa després de guanyar 2-0 al combinat d'Hongria.
Així és, els alemanys han avançat al marcador amb un gol de Musiala al minut 22 i després ha tancat el jugador del Barça, Gundogan, marcant el segon al minut 67 amb una gran rematada amb l'esquerra. Amb la segona victòria en dues jornades, els anfitrions d'aquest campionat ja són a la següent ronda de l'Eurocopa. En l'altre partit del grup, Escòcia i Suïssa han empatat a 1.
Qui pot classificar-se avui pels 8ers de finals és la selecció espanyola, que s'enfronta a Itàlia. Els dos equips buscaran la victòria per aconseguir liderar el grup B, que comparteixen amb Albània i amb Croàcia.
Els espanyols, en la seva estrena amb Croàcia, van demostrar que són ferms candidats al títol, en golejar per 3-0. Els italians, per la seva banda, van patir més per imposar-se a Albània, tot i que van sumar els 3 punts gràcies a un resultat de 2-1. Precisament, Albània i Croàcia s'han enfrontat aquest dimecres amb resultat final de 2-2. D'aquesta manera, dilluns que ve, totes les dues seleccions tindran opcions encara de classificar-se i s'ho jugaran, Croàcia contra Itàlia i Albània, en aquest cas, contra Espanya. A més de l'Espanya-Itàlia, que es disputarà avui a les 9 de la nit, també es juguen aquest dijous l'Eslovènia-Sèrbia a les 3 de la tarda i el Dinamarca-Anglaterra a les 6.
I pel que fa a la Lliga Espanyola, Juanpe continuarà al Girona la temporada vinent després d'haver arribat a un acord amb el club per a una campanya més.
Serà la novena temporada, doncs, de Juanpe al Girona. En total ha jugat 246 partits, convertint-se en el segon futbolista del club amb més partits al futbol professional, només superat per Estuani. A més, en aquests anys el club ha marcat 12 gols i ha fet 7 assistències. En canvi, qui encara no té resolt el seu futur, en aquest cas el Barça, és Sergi Roberto, el capità de l'equip. Acaba contracte el 30 de juny d'aquest any i encara no ha donat resposta al club sobre l'oferta que li va fer per renovar una temporada més. El nou contracte inclou una clàusula que diu que si el 12 d'agost no l'han pogut inscriure per problemes de fair play al Barça, pot rescindir el contracte sense cap compensació econòmica pel jugador.
I a l'equip femení ja hi ha substituta per Sandra Paños.
El Barça ha fitxat a la portera anglesa Ily Robak, de 24 anys, fins al 2026. És una de les porteres amb més futur de tota Anglaterra. Ily Robak prové del Manchester City, on hi ha jugat les darreres 9 temporades, pujant des del seu seu futbol base. L'anglesa, natural de Sheffield, ha ja jugat més de 100 partits amb el club Citizen i també és un habitual de la selecció anglesa.
I encara en clau blaugrana, els expresidents del Barça, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu, hauran de declarar pel cas Negreira. El jutge ha acordat citar a declarar els dos exdirigents en el marc de la causa en què els investiga pels pagaments de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira.
El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acordat citar també l'investigat Albert Soler, que és exdirector d'esports professionals del Club Blaugrana, i també el fill de Negreira. Es tracta d'un dels primers passos que ha fet el jutge en el cas Negreira després que l'Audiència de Barcelona acordés el maig passat, recordem, exculpar l'actual president del Barça, Joan Laporta, perquè els pagaments que va fer aquest en la seva primera etapa al capdavant del club, és a dir, entre els anys 2008 i 2010, ja estan prescrits.
I en bàsquet, el jugador del Real Madrid, Sergio Rodríguez, ha anunciat la seva retirada de les pistes als 38 anys.
El baser nascut a Santa Cruz de Tenerife posa punt final així a una carrera que va començar a l'Estudiantes i que ha acabat aixecant la 29a Lliga del Real Madrid aquesta mateixa temporada. Rodríguez va fer el salt a l'NBA el 2006, després de ser seleccionat pels Phoenix Suns en la primera ronda dels draft. En total va jugar més de 350 partits a la màxima competició del bàsquet mundial. Entre altres títols, en el seu palmarès hi destaquen a Europa 3 Eurolligues, 4 lligues de la CB i 5 Copes del Rei.
I pel que fa al tenis, Pablo Carreño acompanyarà Marcel Granollers com a segona parella masculina espanyola per als Jocs Olímpics de París.
Segons la llista provisional que la federació ha publicat aquest dimecres, la resta de tenistes espanyols preseleccionats per a la cita olímpica ja van ser confirmats la setmana passada. Segons pels seleccionadors espanyols David Ferrer i Anabel Medina, segons el rànquing mundial que es va publicar després del Roland Garros. Per tant, al quadre individual masculí i femení hi haurà Carles Alcaraz, Rafael Nadal, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, Sarasso Rivas i Cristina Buxa. I per al torneig olímpic de dobles han estat preseleccionats Carlos Alcaraz amb Rafa Nadal, Pablo Carreño amb Marcel Granollers i Sarasso Rivas amb Cristina Buxa.
Precisament, Carlos Alcaraz, que disputa avui els vuitens de final del torneig de Queens i ho fa contra el britànic Jack Draper.
Duel complicat pel murcià, que es trobarà al davant un jugador que és especialment hàbil sobre herba i que, a més, ve de guanyar l'ATP 250 de Stuttgart. Això sí, dels dos cops que s'han enfrontat amb anterioritat, a Basilea el 2022 i a Indian Wells el 2023, Alcaraz va aconseguir imposar-se en totes dues ocasions. El partit començarà a partir de 2:45 de la tarda.
I com explicàvem abans, aquest dimecres al vespre ha tingut lloc l'exhibició de cotxes de Fórmula 1 pel centre de Barcelona. Això ho previ el Gran Premi d'Espanya que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Montmeló.
L'espectacle que tenia com a al·licient principal el pilot de Ferrari, Carlos Sainz, atreia prop de 38.000 persones a l'entorn de Plaça Catalunya i del Passeig de Gràcia. El pilot llançava aquest missatge a l'afició.
Qué gusto ver a tanta gente, ver a tanto fan de la Fórmula 1, ver a tanta gente, ¿no?, siguiéndonos aquí. Espero veros a todos el domingo en el Gran Premio. Espero que estemos todos ahí apoyando, que vamos a ir a intentar ganar esta carrera y a dedicarosla a todos vosotros.
Després de córrer pels carrers de Barcelona, els monoplaces ja són ara al circuit de Montmeló. Demà comença oficialment el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al migdia a partir de 2:45. Està previst que comencin els entrenaments lliures d'aquest Gran Premi. Què et va semblar, Joan, això de l'exhibició?
I fins aquí la meva opinió.
Fins aquí la teva opinió. Saps com es diu ara el Passeig de Gràcia?
Ai.
És la superquilla.
M'agrada molt aquest. M'agrada molt. Gràcies, Toni. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé 2 minuts que passen de 8:45 del matí. Anem a la cara bé.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Vallès, què tal?
Bon dia.
Tot bé?
Tot bé.
Soneu ja.
Hola.
Hola, hola.
Què passa, Judit?
Res, no
ho has vist.
Res.
No ho has vist, no ha passat res.
Ai, jo tampoc ho he vist.
Giró.
Hola.
Què tal?
Bé.
Molt bé.
Com estem, tots?
Ja és a punt d'iniciar la cara bé, no?
No sé, a vegades fem tertúlia.
Ah, voleu tertúlia?
Va, feu tertúlia i després...
Què us va semblar, això dels monoplaces?
Ah, mira, vols que et sigui sincera? Vols que et sigui sincera? Mira, podem dir-ho ja?
Sí.
Sí o no? Sí?
Xama.
I havíem d'anar, ens van denegar l'entrada, així que... No estem contents.
Vaya.
Ai.
Vol, m'agiro quejándose.
No és molt habitual, a mi també.
No, explica'm això, perquè la Giró ahir havia d'anar a Passeig de Gràcia a veure què és el que hi passava en aquest paddock que van muntar, amb aquesta fanzone que van muntar a Plaça Catalunya, etc etc. I, evidentment, havies de demanar acreditació com a premsa.
Pública o privada, qui ho gestiona, vull dir, que té una part de públic que no l'acabo d'entendre.
A l'Olma se li va denegar l'acreditació i, per tant, nosaltres vam contactar amb entitats veïnals que, evidentment, estaven en ple desacord amb aquesta...
Que, per cert, se'n va parlar molt, de Fórmula 1, però de la manifestació. Nosaltres vam parlar amb Eixample Respira, una de les associacions que van anar a la manifestació mitja hora abans que comencés tot plegat. Se'n va parlar molt, evidentment, de Fórmula 1 i amb 1.000 vídeos a les xarxes socials, però també se'n va parlar molt de la manifestació perquè hi havia bicicletes.
Portaven les bicis, sí.
Sí, a mi em va sortir moltes imatges i vídeos de la manifestació que dic, mira, ja us està bé.
És que era prou gent, aquestes coses a vegades costa una mica, però...
Hi ha dues coses que em... Puc entendre la intencionalitat d'un acte com aquest. Jo la puc entendre. Però hi ha dues coses que em semblen molt ridícules i que inclús em sembla menys preu cap a la ciutadania. La primera és... tu no pots fer un acte com aquest en una ciutat on hi ha superilles i zones verdes per pacificar les zones i dir que intentes que els ciutadans ocupin els carrers. I encara menys a una ciutat on la contaminació és per sobre dels llindars segons la mateixa Unió Europea. Ja està, la fumarada que traien ahir els cotxes calia. No ho sé.
Jo no ho entenc, jo tampoc.
Tot i que puc entendre, la intencionalitat de l'Ajuntament de Barcelona com a projecció internacional de la capitalitat catalana. I això ho puc arribar a entendre.
Però que ho facin a un altre lloc.
Però a costa de quin preu? Aquesta és la meva pregunta.
I que ho facin, jo penso que s'ha de fer, si s'ha de fer, que ho facin a un altre lloc, allà al centre de Barcelona. Vull dir, no ho sé, el col·lapse que hi ha hagut durant tota la setmana, perquè ha sigut tota la setmana.
Ara avui,
A més, la Plaça Catalunya, amb aquell escenari privatitzada perquè al final ningú pot passar-hi, un lloc que és públic, d'aquella manera, no ho sé, jo són coses que no entenc.
No, va passar amb Louis Vuitton al Parc Güell.
Sí.
Però passarà, mira, amb la Barceloneta on la gent haurà de demanar acreditació per anar a casa seva.
Sí.
Hi ha coses que...
De debò. Sí. I també diuen, no, utilitzeu el transport públic, saps, ahir, per desplaçar-vos, perquè hi ha 13 línies de bus afectades. Sabeu com anava el metro i la tarda? Impossible, no hi cabia ni una agulla en un... O sigui, era impossible entrar-hi.
I el trànsit es notava tot a Barcelona, eh?
Sí. En fi, fet aquest debat, de què ens parles avui?
No ha hagut massa debat, hem estat tots d'acord, eh?
Bueno, també,
Vinga, va, que ara bé, comencem amb una escena bastant surrealista que es va viure el diumenge a la nit a un avió a Lanzarote. Una turista que va començar a mossegar un guàrdia civil que la intentava fer fora de l'avió.
Compte, eh?
Compte, sí, compte amb aquesta turista. Sí, el va mossegar. No sé si us ha passat mai que heu trobat passatgers conflictius en un avió o persones...
En un avió, no.
En un avió, no?
No. Em sembla que alguna vegada.
Qui era aquell cantant que va fer parar? En Melendi, no?
Melendi.
Sí. Però aquest va cantar, va fer una serenata, no?
No anava en condicions.
No anava en condicions. D'acord, pensava que era una altra... situació. En fi...
doncs pensaves que simplement volia cantar.
Pensava que s'havia posat a cantar.
Això ja era prou, conflictiu.
En fi, doncs en aquest vol de Lanzarote hi havia dues passatgeres conflictives, dues turistes belgues que venien de passar unes bones vacances per les Illes Canàries, suposo. Llavors, segons el comandant, les passatgeres estaven tenint actituds desafiadores i agressives perquè anaven begudes i va demanar a la policia que vingués i que les fes fora, no? Llavors, la policia va identificar les passatgeres i els hi va demanar que abandonessin l'avió. Però elles... No, elles es van negar a marxar de l'avió i es van quedar allà i llavors aquí va ser quan va començar una mica la tensió. De fet, elles deien que havien pagat el bitllet i que no tenien intenció d'anar-se'n voluntàriament. Llavors, fins i tot la tripulació que hi havia dins de l'avió es va veure obligada a desallotjar, a marxar,
les 10 primeres files perquè elles estaven a la novena, llavors havien de marxar totes, una mica doncs, per intentar treure-les, no? Llavors, al final, una va accedir a marxar entre empentes i protestes de la gent que havia hagut de marxar de l'avió, però l'altra sí que s'hi va resistir més i va ser quan va acabar clavant una queixalada al braç dret d'un dels guàrdies civils.
Com una queixalada.
Sí, com es pena una queixalada?
Ja.
Això va fer
la queixalada pot fer molt mal, eh?
Això va fer Luis Suárez a un Mundial, em sembla. Luis Suárez al
futbol. Sí,
sí, i tant.
Sí, li va fotre un mos a un...
No, pot ser molt mal.
No sé si una mossegada d'un guàrdia civil és terrorisme o...
A veure què diu Llarena.
Segons l'atestat policial, la dona es va enfrontar als agents amb diverses dentades, esgarrapades, puntades de peu i empentes.
Mare de Déu.
Vull dir que la dona es va resistir bastant. Sí, sí. Llavors, després la van detenir i abans d'ahir va passar a mans de la justícia per veure com continuava aquest cas.
Ai, meu.
Ai.
Voldré saber-ho, això, com continua aquest cas.
Com continua a la...
Necessito saber-ho.
No, a presó no crec que et posin, això.
No, una multa.
Però una bona multa, sí.
Una multa important jo crec que caurà.
Això sí, no va poder tornar a Bèlgica, la turista.
Ah, mira, que es foti.
I una vacuna per al policia.
No, a veure, tu creus que ha de queixalar la gent?
Torni a peu.
Que no queixali. Jo no sé si us sona...
Que no queixali, eh?
Que no queixali. No sé si us sona, però ara fa uns anys, en aquest cas va passar...
T'ha passat a tu una cosa similar?
No, però...
Mossegat algú, Alma?
No.
Tu has mossegat?
No, sí, jo alguna vegada. El meu germà també mossega a mi. Sí. Què anava a dir?
Germans, eh?
Com es diuen? Quan et treus el carnet de conduir, l'examinador, sí. Abans et deien la nota quan acabaves l'examen. Sí. Si havies passat o no, no sé, la vostra... Tu, Joan, no tens carnet, però Rafa, a la teva època sí. Doncs ara fa... tampoc fa tants anys, potser fa 6 anys, es va deixar de dir el mateix dia perquè un alumne que s'estava traient, intentant treure el carnet de conduir, va queixalar a l'orella a l'examinador. O sigui que no només són turistes belgues els violents aquí.
M'estic imaginant.
No me gusta la nota, trae la oreja.
Trae la oreja,
sí.
I vinga.
En fi, canvi de tema, feia molt que no us portava alertes alimentàries.
Ai,
així
no.
Que avui us en porto dues.
Dues
alertes.
Val,
una, dues. Doncs jo tinc la sensació que cada dia parles d'alertes alimentàries.
No, ara feia moltíssim que no en parlava.
Val.
En fi, la primera, pollastre de Lidl. Em sap molt greu pels oients que aneu a buscar pollastre de Lidl, però heu de saber que un estudi de l'Observatori de Benestar Animal ha alertat que el 71% de pollastre de Lidl està contaminat amb bacteris resistents als antibiòtics.
Ai.
Uau, el 71% és bastant, eh?
La calidad no és cara. Amigos.
En fi, el laboratori va encarregar l'anàlisi de 142 safates de diversos països i va trobar que el 83% estaven contaminades amb patògens diarreics, que entenc que són els provoquen la diarrea, i el 38% amb listèria. Això segurament és conseqüència de l'ús excessiu de medicaments a les granges intensives, on les condicions, doncs, ja sabem que no són gaire bones.
No.
En fi, després de conèixer els resultats de l'estudi, l'Observatori de Benestar Animal els ha posat en coneixement del Ministeri de Consum i Agricultura, mentre que el Lidl diuen que... O sigui, que els volen denunciar perquè ha amenaçat el seu honor i la seva reputació.
Fixa't.
O sigui que l'Lidl està bastant enfadadet amb aquesta notícia. I un altre aliment que és susceptible d'estar contaminat són els cereals.
Ai.
I, de fet, ahir van ordenar la retirada d'uns cereals de supermercat per la perillosa quantitat de toxines. Llavors, l'alerta la va anunciar el sistema d'alerta ràpid per aliments i pinsos de la Unió Europea, que va detectar nivells de lucratoxina A, l'ucratoxina A, es diu.
No em sona, però no sona bé.
No sona gaire bé. Uns nivells que superen els límits permesos en uns cereals procedents del Regne Unit. És una toxina provocada pels fongs. Llavors, problema, no s'ha informat ni de quins cereals són, ni de quines fàbriques ve.
Uns cereals.
Doncs no mengem cereals. Jo acabo d'esmorzar cereals.
En teoria, confiem que els han retirat tots del supermercat, però no se sap realment si els han retirat o no, llavors, però no ho han dit. Per tant, no crec que siguin gaire perillosos. Si
la veritat és que hi ha molts cereals que tu t'estàs menjant i dius, què és això que m'estic menjant?
Depèn quin compris.
Coses amb sucre.
Coses amb sucre i textures.
No, heu de menjar cereals bons. Són molt cars, els cereals.
Són molt cars. Són...
Jo, mira, no n'era conscient i mira que petit,
són caríssims.
Sempre em menjava i ara que me'ls he de comprar jo, dic, però què és això?
Però els que són els que et maten amb toxines...
A veure, són més barats, però en general són molt cars, els cereals. Sí.
Els que et maten són més barats.
I clar, i si tenim en compte que la bossa comença a la meitat, pràcticament...
La meitat, sí, la meitat és aire. Pagues per aire, com les patates.
Exacte. Igual.
Sí. L'altre dia vaig veure un vídeo a X... on comparaven les bosses dels anys 80 de patates amb les d'ara.
Ui.
Sí, sí. És,
era el doble.
El doble o el triple, perquè estaven sí, completes. Tu les obries i fins a dalt. Sí, sí, una cosa increïble.
Així una altra cosa per queixar-nos, els joves. Que abans les patates estaven més plenes.
Deixeu-vos dar una coseta, va, que ho feu
la
poc.
Crisi, és la crisi habitacional i les bosses de patates.
Ai, sí, molt bé.
De patates més plenes.
Ah, està bé, això. Anem a la musiqueta, va.
Anem. Com no podia ser d'una altra manera, avui parlem de Bruce Springsteen per anar escalfant els motors, perquè avui i dissabte unes 120.000 persones el veuran tocar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
No ho fa seguit?
No, hi ha un dia de descans.
Clar, home, ja té una edat. Ha
igual
de
comença avui i s'està fins dissabte.
Igual no paro.
No sé, m'hem d'obsessionar una mica.
Ahir va arribar a Barcelona, no sé si vau veure, que hi havia fans.
Sí, sí, sí.
Va ser abans d'ahir. Va arribar a Barcelona, hi havia fans allà esperant.
A l'aeroport.
Va fer tots els autògrafs.
A veure, perdó,
molt simpàtic.
Ahir en Joan va dir en aquest programa que es passaria fent nita davant de l'hotel per veure'l.
Sí, què? Ho faràs o no?
Ha succeït?
A la Florida? Sempre va a la Florida.
Això passarà divendres.
Oh! Ens has de dir quin hotel està. Jo només sé que està a la part molt alta de la ciutat.
La Florida, allà.
A la Florida?
A la Florida.
Sempre va allà.
Hotel La Florida, sí.
Li agrada...
Jo crec que apostaré per reservar una taula a l'estimar o al disfrutar.
Abans anava...
A on anava?
A l'Arts.
A mi, veus? A mi em sonava que era l'Arts.
Millor La Florida.
Solia anar a l'Arts. I des de fa uns anys que passa per La Florida, sí, sí.
L'any passat va dinar al restaurant Estimar, d'en Rafa Zafra.
Fixa't.
A veure aquest any.
Ai, a veure.
Mal disfrutar.
A veure, expectatives, Joan, del concert d'avui?
Moltíssimes.